Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa.
Tot seguit podreu escoltar el ple municipal. Tot seguit podreu escoltar el ple municipal.
Deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more.
Go ahead, babe, I'ma live my
Molt bé, ara ja sí. Comencem el ple ordinari del mes de maig, que torna a ser telemàtic, igual que ser el del mes passat, motivat per la situació d'emergència ocasionada per la Covid-19, que ens obliga, diguem, a fer aquest tipus de qüestions a distància per tal de mantenir i protegir la seguretat i la salut dels ciutadans i les ciutadanes i ajudar en la contenció de la malaltia i de la progressió de la malaltia. Aquest ple, a més, l'iniciem amb la lectura de dues declaracions institucionals que compten amb el suport dels quatre grups municipals d'aquest ple, d'aquest ajuntament. I el primer, i li passaria la paraula a la regidora de Feminisme i LGTBI, la Maria Peláez, perquè pugui fer la lectura del manifest del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Endavant, Maria.
Hola, bona tarda. Declaració contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia. Amb motiu del Dia Internacional contra l'homofòbia, 17 de maig. Des que el 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la Lluita contra l'Homofòbia, Lesbofòbia i Gaifòbia, la Bifòbia i la Transfòbia. El Govern de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGTBI i les entitats s'adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones que llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives. Els principis d'equitat i de no discriminació són elements fonamentals dels drets humans i així ho recull la llei 11/2014 del 10 d'octubre per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El conjunt de les institucions catalanes expressen la ferma voluntat de continuar implementant aquesta llei en tot el seu abast per erradicar qualsevol situació de discriminació i assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena llibertat. I també vol expressar la seva voluntat d'assegurar el compliment d'aquesta llei i el seu desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa territorial de serveis d'atenció integral LGTBI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar en valor les diversitats sexuals i d'expressió de gènere i atendre de manera integral, en cooperació interadministrativa i interdepartamental, les persones dels col·lectius i llurs entorns. Així mateix, la societat catalana vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur identitat o orientacions sexuals, aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta persecució en un important nombre de països, amb penes de presó, tortura o fins i tot la mort. És per això que també reivindiquen la protecció i el refugi de les persones LGTBI. A motiu d'aquesta jornada, doncs, comencem totes les condemnem totes les actituds de rebuig, de perjudici i d'hostilitat contra les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Apostem pel reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat democràtica i plural. I fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per erradicar tot tipus de discriminació i violència per raó d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual. Enguany, i a causa de la situació d'excepcionalitat que vivim causada per la pandèmia del Covid-19, reivindiquem de manera molt especial la salvaguarda dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI. Sigui en les situacions de confinament, sigui en els espais públics, un cop aquest finalitzi. I ens comprometem a una especial atenció i seguiment de totes les situacions de vulnerabilitat perquè el col·lectiu LGTBI no en surti ni sanitàriament, ni laboralment, ni socialment damnificat.
Molt bé, moltes gràcies, Maria, per la lectura. I com deia, tenim una segona declaració també institucional que ha plegat el consens dels quatre grups municipals que té a veure amb la situació que estan patint els treballadors i les treballadores de Nissan a Catalunya, no només de Nissan, sinó també de les empreses auxiliars i altres proveïdors que treballen per Nissan. Un petit manifest breu que passo a llegir, que com dic, té el suport de tots els grups municipals, i diu el següent: els grups integrants de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts manifesten el seu total suport als treballadors i treballadores de Nissan, que des del 4 de maig de 2020 es troben en vaga indefinida per la incertesa en què s'enfronten davant el possible cessament de l'activitat industrial de Nissan als centres de treball de la Zona Franca, a Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. El ple de l'Ajuntament insta totes les institucions, al més alt nivell, el govern de la Generalitat i el govern central, a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació de Nissan i l'ocupació que en depèn. El ple de l'Ajuntament també observa amb preocupació les conseqüències que una mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que treballen per a Nissan i que afecta a més de 20.000 treballadors i treballadores de Catalunya. El ple de l'Ajuntament vol manifestar que el sector de l'automoció és un motor important de l'economia amb teixit industrial que genera riquesa i dona feina a centenars de milers de treballadors i treballadores de Catalunya. I per últim, per tot això, l'Ajuntament de Sant Vicenç insta la direcció de Nissan a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigeix una solució que permeti el manteniment de l'ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir en el nostre territori. Aquest és el manifest també de suport als treballadors i treballadores de Nissan, que ha tingut també el suport unànim dels quatre grups municipals. I un cop llegit aquests dos textos, passaríem a l'ordre del dia del ple, que l'iniciem amb el punt número 1, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. No sé si hi ha intervencions per part dels grups municipals. Veig a demanar la paraula al Quim Simón. No sé si serà la persona que intervingui en nom del grup municipal de Junts per Sant Vicenç.
Jo vull dir que no apareixo a l'acte anterior. I, per tant, no puc votar a favor d'aquest acte. Perquè segur que hi vaig ser, a l'últim pla.
Va ser, ens en recordem.
Tots doncs això, totes. Que no apareixo a l'acte.
D'acord, doncs farem l'esmena. Jordi, Gil, endavant.
Bé, bona tarda a tothom. Simplement per anunciar el nostre vot favorable en aquest punt.
D'acord. No sé si Cristina, secretària de l'Ajuntament, fem in voce l'esmena per incorporar el company Quim, que efectivament va assistir a la sessió plenària del mes passat.
Sí, i tant.
Un cop fet aquesta esmena i incorporat el company Quim Simón a l'acte com a assistents, li preguntem a la portaveu també si el sentit del vot, i si no procedim directament a demanar-ho. Maite, no sé si vols fer algun comentari.
No, un cop corregit aquesta absència que no va ser, el nostre vot també serà favorable.
D'acord, doncs igualment ho fem el formalisme de demanar vots a favor d'aquest punt. Aixequem les mans, vots a favor d'aquest punt. D'acord, entenc que per unanimitat no cal ni preguntar per les abstencions i els vots en contra. Queda aprovat l'acte de la sessió anterior i passem al despatx oficial. Hi ha 25 donacomptes, diguem, no són pocs, però tractaré d'anar ràpid i fem com hem fet en altres ocasions. Al final de la lectura dels 25 donacomptes passem paraules als portaveus. El primer donacompte és el decret de l'11 de febrer d'aprovar la contractació temporal per durada determinada de la senyora SMG per a la substitució d'una treballadora en situació de baixa per incapacitat temporal. El segon, donar compte del decret de data 17 de febrer d'aprovar la contractació temporal per circumstàncies de la producció de la senyora CRF. Tres, donar compte del decret de data 24 de febrer d'aprovar la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2019. 4. Donar compte del decret de data 24 de febrer d'aprovar la contractació temporal a temps complet de la senyora MCMG per a la substitució d'una treballadora en situació de baixa d'incapacitat temporal. 5. Donar compte del decret de data 24 de febrer ratificat a la Junta de Govern del 5 de març de 2020 d'aprovar la contractació del senyor ASP per substitució d'una treballadora en situació de baixa per incapacitat temporal. 6. Donar compte del decret de data 26 de febrer d'aprovar la contractació en règim de laboral fix de la senyora EML com a educadora infantil d'escola infantil en règim de personal laboral fix. 7. Donar compte del decret de 26 de febrer d'aprovar la contractació de règim de laboral fix de la senyora MRC com a educadora d'escola infantil de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Vicenç. 8. Donar compte del decret de data 26 de febrer d'aprovar la contractació de règim laboral fix de la senyora IPM com a educadora d'escola infantil de la plantilla de la personal laboral de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 9. Donar compte del decret de data 27 de febrer d'aprovar el nomenament com a funcionari de carrera del senyor IGB. 10. Donar compte del decret de 27 de febrer d'aprovar el nomenament per a la provisió definitiva com a funcionari de carrera de la senyora SSP. 11. Donar compte del decret de data 3 de març d'aprovar el nomenament com a funcionari interí agent de la policia local del senyor MRC. 12. Donar compte del decret de 4 de març d'aprovar el nomenament de la senyora ESC com a tècnica mitja responsable de l'OMIC en substitució d'una treballadora en situació de baixa per incapacitat temporal. 13. Donar compte del decret de 13 de març d'aprovar el nomenament com a funcionària interina fins a la cobertura definitiva de la plaça de la senyora IMS com a tècnica mitjana de promoció econòmica. 14. Donar compte del decret de 13 de març d'aprovar el nomenament com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva de la plaça del senyor FSM com a tècnic mitjà de sistemes d'informació geogràfica. 15. Donar compte del decret de data 20 de març d'aprovar el nomenament com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva de la plaça del senyor JMPC com a tècnic mitjà de sistemes d'informació. 16. Donar compte del decret de data 23 de març d'acceptar el cessament com a funcionari interina per renúncia voluntària de la senyora BMBM amb efectes del dia 31 de març de 2020. 17. Donar compte del decret de data 8 d'abril d'aprovar la contractació temporal com a oficial de segona maquinista del senyor DGR per un període equivalent al de la durada efectiva de l'estat d'alarma. 18. Donar compte del decret de data 14 d'abril d'aprovar prorrogar les mesures adoptades pel decret de data 17 de març de 2020 per reduir la presencialitat dels empleats públics com a mesura excepcional per la declaració d'estat d'alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 19. Donar compte del decret de data 23 d'abril d'aprovar la despesa i adjudicació del contracte menor del servei de neteja de les dues residències de gent gran, Sofos i Primitiva Barba, del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. 20. Donar compte del decret de data 24 d'abril d'aprovar l'aixecament de la suspensió de la celebració de la Junta de Govern local i la finalització de la vocació aprovades pel decret d'alcaldia del 16 de març i reprendre les competències delegades en la Junta de Govern local. 21. Donar compte del decret de data 30 d'abril d'aprovar prorrogar les mesures adoptades pel decret de data 14 d'abril del 2020 per reduir la presencialitat dels empleats públics com a mesura excepcional per la declaració d'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, aprovar el protocol de mesures pel restabliment progressiu del treball presencial pel personal públic i aprovar el restabliment progressiu del treball presencial de les persones pels serveis públics d'acord amb les mesures organitzatives i preventives establertes al protocol. 22. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal del primer trimestre del 2020. 23, donar compte dels contractes menors del període 13/3 fins al 11/5 per despeses relacionades amb la pandèmia Covid-19, segons el llistat annexos. Aquest llistat s'ha ampliat, si no tinc mal entès, respecte a la comissió informativa. Crec que teniu la informació actualitzada. 24, donar compte del decret del 18 de maig d'aprovar prorrogar les mesures adoptades pel decret del 30 d'abril per reduir la presencialitat dels empleats públics com a mesura excepcional per la declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, o aprovar el protocol de mesures pel restabliment progressiu del treball presencial dels empleats públics i aprovar el restabliment progressiu del treball presencial de les persones dels serveis públics d'acord amb les mesures organitzatives i preventives establertes en el protocol i amb els plans de contingència de cada departament. I 25è i últim, donar compte del decret del 20 de maig d'aprovar la suspensió temporal de les activitats públiques, festes i concentracions fins al 31 de juliol del 2020, decret que vam signar ahir mateix i que, com a conseqüència més assenyable, diguem, estaria la suspensió de la festa major d'estiu i les festes de barri durant aquest any. D'acord? Aquests són els 25 donar comptes. Abans de passar la paraula als portaveus, ha estat a punt d'incorporar-se la Maite, s'està incorporant la Maite Jiménez. Aprofito per dir-vos-ho també perquè la secretària prengui nota de la incorporació de la companya. I ara sí, suposo que hi ha comentaris a fer sobre aquests 25 donar comptes. Donem primer la paraula a la Maite Meric, portaveu de Junts per Sant Vicenç. Endavant, Maite.
Sí, bona nit. Bé, jo volia fer, en nom del grup, comentaris referents al punt 3, al punt 13 i al punt 25. A veure, pel que fa al punt 3 de... Un segon, que he imprès el document i és tan petitonet que costa de veure'l. Sí, pel que fa al punt 3 del donar compte del pressupost, volíem fer algunes preguntes. D'una banda, saber, pel que hem pogut veure en la documentació annexada, doncs sembla que encaixa, hi hauran aquests 5.598.000 euros per fer-ho arrodonit, i després en aquests 7.125.000 hi ha unes obligacions pendents de pagament que són aquests 3.913.000, ho dic així arrodonit per no entrar en les xifres, i hi ha un romanent de tresoreria d'aquests doncs, punts anteriors que puja 8.809.000 euros, dels quals es descompten aquest 1.816.000 que és de cobrament dubtós. Llavors, la pregunta és, aquests 6.464.000, en què estan compromesos, en què es destinaran, i també en què estan compromesos els 5.598.000 euros doncs que posen en aquest moment, que en aquest moment ja estan. Aquestes serien les dues preguntes pel que fa al pressupost. I també hi ha un romanent de tresoreria per despeses generals de 529.564 euros que voldria saber doncs, si hi ha alguna part lliure i si l'interventor ens pot explicar, suposo que és complicat, però saber com es fa el càlcul d'aquesta fórmula per alliberar aquests, vaja, perquè es puguin destinar a alguna altra cosa que no sigui financerament sostenible, o si havent-hi com hi ha aquesta situació del Covid, serà possible destinar aquests diners a alguna altra cosa. Per tant, la pregunta és en què estan compromesos aquests 5.598.000 i en què estan compromesos els 6.464.000 i si aquest romanent de despesa general de tresoreria hi ha una part lliure. Faig les preguntes totes seguides?
Sí, 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 fem tota la intervenció de seguida.
D'acord, d'acord. De cas, doncs...
Després responem.
Sí, sí, d'acord, d'acord. Després, pel que fa al punt 2, al 13, aquest donar compte, doncs, d'aquesta urgència, excepcionalitat i inajornabilitat, voldríem fer una reflexió al voltant de... del que fa, doncs, el Departament d'Emprenedoria i d'Ocupació, perquè, bé, aquestes places que s'anomenen, que tenen un mitjà de promoció econòmica, doncs, venen d'una Junta de Govern del gener del 18, bé, en qualsevol cas, per tant, una oferta que és via Inicet i que ara conclou. En l'anterior mandat hi havia dos tècnics, tècniques de foment de l'ocupació. També hi havia dos tècnics d'emprenedoria i es va incorporar una persona que va fer el contracte relleu de la persona que ara jubila. Es va crear també una borsa de tècnics per reforçar justament el departament a nivell tècnic, doncs, amb la idea de muscular aquest departament. Per tant, volien, en l'anterior mandat, volien que hi hagués tres tècnics de promoció econòmica a l'àrea de foment de l'ocupació i mantenir els dos tècnics que hi ha emprenedoria. Per tant, també es va crear una borsa d'administratius per incorporar a promoció econòmica i també hi havia el programa del SOC, l'Ubicat, que permetria també disposar d'un altre tècnic com a orientador laboral. En total, doncs, hi havia tres tècnics, o hi havia la idea, s'estava treballant en aquesta direcció, dels tres tècnics de foment de l'ocupació, un tècnic de formació ocupacional, dos tècnics d'emprenedoria, un tècnic a través del SOC de l'Ubicat, que també està fent aquesta tasca d'orientació, doncs, laboral, un tècnic de treballs als barris, que també ens venia a través del SOC, i dos administratius. En total, diguem-ne que aquesta àrea, aquest departament, passaria a tenir 8 tècnics i tècniques i dues persones administratives. I ara veiem que el que ha passat és que, bé, amb el tema de les jubilacions, persones que han marxat, no hi ha una substitució. Hi ha algú, una persona que ha marxat, una persona tècnica que ha marxat i una persona que jubila. Aquestes dues places no se substitueixen, amb la qual cosa també a nivell administratiu es fa el contracte temporal de la borsa que ja hi havia, i també s'ha perdut aquest programa de l'Ubicat, que crec que no s'ha demanat, que es feia a través del SOC, i a més, la persona, doncs, que venia a través del treball, del programa de treballs als barris, passa a participació, amb la qual cosa, doncs, en un moment tan complicat com és el que ens ve al damunt, en conseqüències no de la gestió municipal en absolut, sinó a conseqüència de l'impacte de la pandèmia, doncs, bé, no cal que ho expliquem, tots en som conscients, que afectarà de manera directa en l'economia de tots els municipis i sobretot en l'economia de totes les famílies, de tots els vicentins i vicentines. Per tant, ens sorprèn que d'aquella idea de 8 tècnics i 2 administratius passem a tenir, doncs, 5 tècnics, tenint en compte 2 tècnics de formació i de foment de l'ocupació, comptant que hi ha hagut un canvi, un tècnic de formació ocupacional, un tècnic o tècnica d'emprenedoria, aquesta persona, aquest de tècnic de treballs dels barris, que si passa a dependre de participació, en definitiva quedem amb 4 tècnics i un administratiu. Vaja, reduïm a la meitat un departament, no? I veiem que bé, plantegem cap on anem, quina és la direcció que vol prendre aquest govern local, i no veiem que hi hagi un projecte clar que pugui donar resposta a aquesta nova crisi que tenim al damunt, que ja l'estem patint, que hi ha moltes famílies que l'estan patint, l'atur està pujant, i no veiem una aposta clara en programes que ja estaven consolidats i que existien, i amb altres programes nous que aquest govern segur que haurà d'endegar. I ens sembla, doncs, que alguna iniciativa que hi ha, doncs, no va en la direcció d'enfortir, de reforçar, de donar resposta a les necessitats de la ciutadania, i lamentem moltíssim, doncs, que s'hagi perdut l'Ubicat, que feia aquesta tasca d'orientació tan necessària amb les dades que tenim d'atur, i tampoc no veiem polítiques actives amb les empreses, no amb l'emprenedoria, amb la qual cosa voldríem que se'ns expliqués cap on anem i com ho farem, reduint a la meitat els tècnics i personal destinat a aquest tan complicat per donar resposta a tota la ciutadania. Aquesta era la pregunta respecte d'aquest punt. I després, finalment, volia fer una referència al punt que s'ha afegit de donar compte al número 25, en el seu encapçalament s'aprova la suspensió temporal de les activitats públiques, festes i concentracions. Ens consta, doncs, per la taula de cultura, que és alguna cosa que es va debatre i entenem la complicació que suposa doncs, organitzar, i això s'ha de fer en temps. Per tant, encara que si tot va bé a l'estiu tinguem possibilitat de sortir al carrer, etc., entenem que això s'ha de preparar en temps i no podem comprometre pressupost i, per tant, ni festes als barris, ni la festa major, ni activitats de, com bé ja s'ha hagut d'anar fent, d'haver-les de suspendre. Però no entenem el concepte de concentracions. Volem que se'ns expliqui què és el que s'entén per concentracions i també voldria recordar a l'alcalde que en la previsió orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado de alarma en función de las fases de transición a una nueva normalidad, documentació que és per tot l'Estat i que regeix què és el que es pot fer en les diferents fases. Em sorprèn que justament l'Estat governat pel Partit Socialista el govern municipal contravingui allò que s'ha estipulat, perquè concretament en aquesta fase que n'hi ha fins a 3 i que ara busco exactament, diu que en la fase 2, que esperem doncs, arribar-hi ben aviat, en la fase 2 es podran fer, entre altres coses com anar al cine i tot plegat, doncs, i actes i espectacles culturals de menys de 50 persones en llocs tancats, amb un terç de l'aforament. També es poden fer actes i espectacles culturals i d'oci a l'aire lliure amb menys de 400 persones, sempre i quan s'estigui assegut i mantenint una distància física determinada. Per tant, no entenem per què se suspenen les concentracions, que si són de fins a menys de 400 persones, no sé si és per un problema de cadires o per una voluntat de que es limiti algun dret, que suposo que segurament que no serà això, però no entenc com el govern local contravé una ordenació d'àmbit estatal i després assumeixi unes competències que no li corresponen pel que fa a les concentracions. Voldríem saber el motiu de salut que no hi és, el motiu legal que no hi és i quina és la voluntat que hi ha al darrere i, en tot cas, que repensem aquesta concentració, si és en aquesta direcció i si estic equivocada, doncs cap problema. Però que ens expliquin si fins al juliol es podrà realitzar a l'aire lliure concentracions o fins i tot en espais tancats amb menys de 50 persones algun acte. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Maite. Jo us demanaria, sé que us demanaria verbatat, diguem, una mica més de verbatat en les intervencions per poder fer que el ple no s'allargui com es va allargar el mes passat, per exemple. No? Jo crec que tots hem après de l'experiència i us demano una mica més d'agilitat en les intervencions. Té la paraula el portaveu de Sant Vicenç en Comú Podem, Jordi Gil, endavant.
Bé, esperem que sigui recíproc això de la brevetat, cosa que en l'anterior ple li recordo que no ho va ser. Per tant, ja li vaig dir al ple anterior, si demana brevetat a l'oposició, us demanem brevetat també al govern a l'hora d'exposar i de respondre les preguntes que us fem, que moltes d'elles són d'un sí o un no, i acaben sent respostes de 10 minuts per no acabar dient res. Sobre els donar comptes, nosaltres volíem fer una reflexió sobre el 223, que és el llistat de factures o de contractes menors des del 13 de març fins a l'11 de maig, de factures o de serveis relacionats amb la situació que estem vivint del Covid-19. I ens sorprèn, perquè aquest llistat annex que presenta el govern amb l'últim document canviat aquest matí, està parlant d'unes factures per valor de 135.000 euros. En canvi, hem vist que s'han fet un seguit d'infografies per part de l'Ajuntament i que han publicat, evidentment, a les seves xarxes, on diu que s'ha destinat 1,5 milions en la lluita contra el Covid durant aquests últims 2 mesos. Cosa que no ens quadra gens, perquè si nosaltres fa 2 mesos que estem demanant el llistat de serveis i de factures, la relació d'aquests serveis i d'aquestes factures i l'augment dels serveis que l'Ajuntament està donant per pal·liar els efectes del Covid, i ens passen un document que diu que són 135.000 euros, amb unes factures que també hem rebut aquest matí, que hi ha una relació de factures físiques de 30.000, únicament de 30.000, en cap cas de 135.000 i ni molt menys d'un milió i mig, el que nosaltres volem saber és on està aquesta diferència. Per què hi ha un comunicat de l'Ajuntament que diu que s'han gastat o que han invertit 1,5 milions d'euros, que ens sembla perfecte que ho facin, creiem que, ho hem dit més d'una vegada, que avui l'administració pública ha d'estar al servei de la ciutadania i, per tant, ha destinat tots els recursos públics a pal·liar els efectes que el Covid-19 està ocasionant sobre les famílies. I, per tant, contra més diners puguem gastar i contra més podem ajudar millor. Però, en tot cas, sí que volem saber com pot ser que hi hagi aquesta diferència d'1,350.000 euros entre el que vostès publiquen a les xarxes i la documentació que nosaltres ens fan arribar. I per últim, no volem estar també de fer algunes consideracions en aquestes factures que hem rebut, no? Perquè en el fons el que estem dient és que s'han de destinar tots els recursos al Covid. És evident que hi ha altres actuacions que ha de fer l'Ajuntament, però que en cap cas es poden introduir com a actuacions per pal·liar, o sigui, per ajudar les famílies per la situació del Covid. I ens sorprenen algunes factures. Per exemple, una factura que està inclosa dintre d'aquests 135.000 euros, que teòricament són per... en aquesta relació de factures o en els diferents decrets que hem anat veient, on es diu que per pal·liar les conseqüències derivades del Covid-19 es fan actuacions per desinfectar les instal·lacions esportives municipals per legionel·losi. És evident que és un servei que s'ha de fer, però entenem que no és un servei que hagi d'estar relacionat o en aquesta relació de factures extraordinàries derivades del Covid o compres fetes des de la partida de relacions institucionals. Entenem que tampoc hauria d'estar inclòs dintre d'aquesta relació de factures del Covid o aixecaments topogràfics del Departament d'Urbanisme, que entenem que, insistim, s'han de fer, però no es poden incloure dintre les partides extraordinàries del Covid, perquè són coses diferents. I nosaltres insistim, cal un fons de contingència per ajudar les famílies. I el que no cal és dir que hi ha unes factures o enviar unes factures i dir que gasten altres diners sense que ens dongueu la informació necessària per poder saber si aquests diners s'estan destinant bé o no. Vist això, hi ha un seguit de factures que esteu introduint en aquestes despeses extraordinàries que no ho són. I, per tant, us tornem a demanar rigor, seriositat i, sobretot, invertir tots els diners públics en les famílies, no en publicacions, no en quedar bé com a administració, sinó en ajudar en una situació tan complexa com la tenim actualment a les famílies de Sant Vicenç.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi, per la teva intervenció. Passo la paraula al portaveu del govern, el Xavi Gómez, per donar resposta. Endavant, Xavi.
Sí, bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, faig, si voleu, una breu, explicació de la liquidació del pressupost del 2019 i si hi ha algun dubte o queda algun dubte respecte al plantejament que feia la Maite, li demanarem a l'interventor que ho complementi. El pressupost es divideix en diverses àrees, diguem-ne. D'una banda, el resultat pressupostari, tenim uns drets reconeguts a 29 milions d'euros, 29.770.000, i les obligacions són de 34 milions. Per tant, tenim un resultat pressupostari de l'exercici negatiu de 4.247.000 euros. Amb aquest resultat negatiu li corresponen uns ajustaments, capítol 2, capítol 4, capítol 6, capítol 7, no entro al detall per no extendre'm, ajustaments positius de 6.856.000 euros. Per tant, el resultat pressupostari ajustat d'any 2019 és de 2.609.000 euros. Una altra de les magnituds que posem sobre la taula, que es posa sobre la taula amb el pressupost, amb la liquidació del pressupost, és el romanent de tresoreria. I el romanent de tresoreria indica que hi ha uns fons líquids a tancament de l'any de 5 milions, gairebé 600.000 euros. 5.598.000 euros. És veritat, com deia la Maite, tenim uns drets pendents de cobrament de 7.125.000 euros i unes obligacions pendents de pagament de 3.913.000 euros. Per tant, el romanent de tresoreria real és de 8.809.000 euros. D'aquí tenim saldos de dubtós cobrament, 1.800.000 euros, i excés de finançament afectat de 6.464.000 euros. Aquests 6.464.000 euros, dels que crec que feia la consulta, implica el finançament que encara no s'ha aplicat a finalitats específiques pels que estaven convinguts. Només s'aplicaran aquestes finalitats. I hi ha un llistat, evidentment, d'aplicacions directes perquè ja estan, en aquest cas, convinguts i no es poden modificar. El romanent de tresoreria per despeses generals, també el comentava, 529.564 amb 11 euros. D'aquests, ara mateix tenim flexibilitat per destinar despeses Covid al 20%, 105.000 euros. I com heu vist a la partida o al punt del donar compte 23, hem superat aquests 105.000 euros en despeses. Per tant, haurem de fer una modificació pressupostària, segurament en el ple del proper mes de juny, per dotar o per incorporar aquests 105.000 euros al pressupost d'aquest exercici i la resta anirà a càrrec de les partides del pressupost del 2020 dels diferents departaments. D'altra banda, també tenim, dintre d'aquest pressupost, parlem de l'endeutament. I l'endeutament a tancament de 31 de desembre era de 1.325.000 euros, 888.000 euros a llarg termini i 436.000 euros a curt termini. I d'altra banda, pel que fa a la despesa, a l'estabilitat, ens trobem amb un ajuntament que té capacitat de finançament, és a dir, no necessita actualment demanar finançament, capacitat de finançament positiva d'1.990.000 euros i amb compliment de regla de despesa. D'altra banda, parlàvem dels... Perdó?
Demano brevetat.
Vale. Ja està. Aquest pressupost acabat, si hi ha algun dubte més...
Anem directe a comentar els comentaris fets per l'oposició, sisplau.
Referent al punt 13, parlàvem dels tècnics i tècniques de promoció econòmica. Crec que hi ha un ball de números o no tenim els números clars. Quan arribem a govern, el Departament de Promoció Econòmica no tenia cap, no hi havia cap al departament, ara tenim cap de promoció econòmica. Parlàveu de 8 tècnics i que actualment en tenim 5, no, és incorrecte. Parlàveu de 8 i tenim 8 tècnics de promoció econòmica. I parlàveu de 2 auxiliars administratius i tenim 2 auxiliars administratius. Però a banda d'això, hem de sumar 2 plans d'ocupació que tenim al departament i una companya, una noia que tenim en pràctiques, està fent pràctiques de la universitat al departament. I d'altra banda, el Jordi parlava de les factures Covid, no? Parlava de que les factures que ha rebut o de la relació que ha rebut és de 130.000 euros. D'aquestes factures, és evident que en la relació de factures que ha rebut no estan totes, perquè hi ha factures que encara no ens han facturat. Per tant, aquí el que hem enviat o la relació no és de factures, sinó que és de reserves de crèdit. Per tant, tenim clar que les reserves de crèdit s'han fet per poder-les dur a terme després. I del que parlàvem, no? del 1,5 milions d'euros que comentaves de les infografies, per què aquesta diferència? Doncs, d'una banda, perquè estem contemplant totes les possibilitats d'una cosa que l'oposició ens heu demanat i ens heu demanat insistentment. Ens demanàveu rigor, seriositat, inversió en ajudar les famílies, i això és el que hem fet. I això és el que hem fet. D'una banda, el més important per nosaltres era mantenir o intentar mantenir el màxim de llocs de treball. I el que hem fet posant a disposició de les despeses Covid aquest 1,5 milió és mantenir 184 llocs de treball en empreses que treballen de forma directa o indirecta per l'Ajuntament. I els esforços van orientats en aquesta línia, en mantenir primer l'ocupació i després en desinfectar carrers, en comprar materials de protecció i mantenir les desinfeccions de les residències, com deia abans l'alcalde, Sofos, Primitiva, Barba, Campujador, paquet d'ajudes de 50.000 euros a les famílies amb ERTOs, assumir les beques menjadors, serveis de càterings per a les persones grans, servei d'atenció psicològica a joves, el CIAT, mediació ciutadana, exempció de taxes... És a dir, que les despeses jo crec que estan prou justificades i si hi ha algun dubte, doncs les podem comentar al detall.
Molt bé. Si hi ha més coses, ho comentarem sense problema. Jo crec que també, per exemple, hi havia el dubte, per exemple, que expressava el portaveu de Sant Vicenç en Comú Podem sobre el tema de la legionela. No, és evident que es van tancar les instal·lacions esportives, per exemple, no? I abans de... ens anem apropant al moment de tornar-les a obrir i abans de tornar-les a obrir, diguem, s'han fet proves de salut per saber com està la qualitat de l'aigua i saber si hi ha legionela o no, no? I llavors tot això, diguem, si la instal·lació esportiva es va haver de tancar, diguem, va ser com a conseqüència de la pandèmia que tenim. Per tant, bueno, jo crec que està més que justificat que és una despesa que ha vingut derivada d'aquesta situació. Sense aquesta situació segurament no la tindríem. Per tant, és evident que ha estat derivada per aquest tema, no? I sobre l'altre tema que s'ha comentat del decret de suspensió dels actes, què més ens hauria agradat a nosaltres que celebrar la festa major, La festa major, la festa de barri, que tot estés bé i que no calgués prendre aquest tipus de decisió. Jo entenc que a qui governa li toca prendre aquestes decisions i nosaltres les hem pres. No ens ha agradat haver de prendre aquesta decisió. No hem disfrutat prenent aquesta decisió. I per això l'hem meditada molt i n'hem parlat i vam parlar... vam tenir una reunió primer amb les tres entitats culturals històriques, diguem, amb la Vicentina, amb el Centre Catòlic, amb l'Ateneu. Totes tres van ser elles les que ens van demanar la importància de prendre aquesta decisió quan abans millor. Vam parlar al Consell de Cultura del tema. Vam parlar a la taula de barris pel tema de les festes de barri, per exemple, no? I tothom va coincidir que era necessari prendre aquesta decisió. I és el que fem. Prenem una decisió molt dolorosa, molt, molt. A nosaltres ens encantaria poder celebrar la festa major i les festes de barri, però la situació és la que és. I la nostra responsabilitat, nosaltres no defugim d'exercir aquesta responsabilitat. Ens toca prendre decisions i les prenem. I les prenem mirant de garantir, en aquest cas, la salut de la ciutadania. No la prenem per fer la quitza a ningú, evidentment. Ens agradaria poder fer la festa major, ens agradaria poder celebrar les festes de barri, no ho podem fer i la nostra responsabilitat és garantir que a Sant Vicenç dels Horts no es produeixin actes públics multitudinaris, que no hi hagi aquestes trobades, perquè sabem que la millor manera de frenar la proliferació del virus i frenar els contagis és evitar el contacte entre persones. Aquesta és la principal, no? Llavors, és en aquest sentit que prenem aquesta molt dolorosa decisió. L'alcalde de Sant Vicenç no té cap mena d'intenció en prendre's per si mateix competències que no li toquen. No patiu per això. No patiu. Jo no tinc cap interès en agafar-me competències que no són nostres. Si vostè, senyor Emèric, vol organitzar, per exemple, una manifestació a Sant Vicenç dels Horts, no serà l'alcalde qui l'autoritzi o no l'autoritzi, seran les autoritats competents sobre aquell tema, per exemple, no? El tema de les concentracions. Nosaltres no som els que autoritzem o no autoritzem concentracions, manifestacions i qüestions d'aquest tipus. Nosaltres estem parlant actes públics, actes multitudinaris, i pensem que amb responsabilitat els hem d'evitar. I nosaltres contem que estem fent el correcte. Si després hi ha algú que vol anar al cine... Doncs que vagi al cine. Si després hi ha una entitat que en el seu espai privat, en el seu recinte, vol organitzar un acte fins a 50 persones, l'entitat, pues, si compleix la situació correcta, si estem a la fase adequada, i la fase adequada diu que un privat pot organitzar un acte en un espai tancat de fins a 50 persones, respectant l'aforament d'una tercera part i demés, doncs que organitzi. Nosaltres el que diem és l'Ajuntament, per responsabilitat, especialment per responsabilitat i per protecció de la salut de la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts, no organitzarà aquest tipus d'acte. No els organitzarà ni a dependències municipals ni a la via pública. Això és el que bàsicament estem dient amb aquest decret. Per molt que ens fa mal i ens dol haver de fer aquesta, aquest decret i prendre aquesta decisió, ens toca governar i no defugim de prendre aquest tipus de decisions. I no contradiem el que diu ni el govern de Catalunya ni el govern d'Espanya, perquè nosaltres tenim una actitud lleial amb la resta d'institucions de l'Estat, la catalana, l'espanyola. Nosaltres no entrem en contradicció. Podem estar més o menys d'acord amb algunes decisions i amb alguns comentaris que puguin fer els governs de Catalunya i d'Espanya, però nosaltres no contradiem, no fem mai res, entre altres coses, perquè la secretària tampoc ens deixaria, decisions que vagin en contradicció de lleis superiors ni de decisions preses per governs superiors. Per tant, aquesta és la reflexió que volia compartir amb vosaltres. No sé si hi ha més comentaris a fer per part dels grups de l'oposició, d'acord? Hi ha tant de Maite Mèric com a Jordi si volen intervenir. Us demano, sisplau, brevetat en les vostres intervencions. Endavant, Maite.
Sí, bé, només volia tornar a preguntar, que en tot cas, o ja m'ho contestareu, que el Xavi m'ha explicat bé els documents que ja ens heu fet arribar, però jo he preguntat concretament en què estan compromesos aquests 5.500.000 i escaig, perquè ho tinc en un paper, no ho veig bé, i en què estan compromesos, és a dir, en què està compromès aquests fons líquids, aquests 5.598.000, crec, i aquest excés de finançament afectat, aquests 6.464.000, si ens pot dir en què estan compromesos, a què es destinaran. I, d'altra banda, pel que fa a l'altra pregunta que he fet, doncs m'agradaria saber amb qui s'ha substituït. Farem un ball de números, que no hi penso entrar massa, perquè jugarem els números, com hi hem jugat altres vegades amb els agents de la policia local, perquè la persona que va marxar no ha estat substituïda, una persona que estava en emprenedoria ha passat ara a ocupació i la persona que s'ha jubilat l'ocupa una persona que ja va fer contracte de relleu, amb la qual cosa el contracte de relleu queda lliure. La persona de barris ha passat a participació, per tant, diguem-ne que no comparteixo, en tot cas ja us ho tornarem a demanar. I pel que fa a aquesta voluntat de l'alcalde de prendre decisions doloroses, d'altra banda no té més remei. Vull dir, no, el que fa l'alcalde ho ha de fer en compliment de les normatives que venen de la Generalitat i que venen sobretot de l'Estat, no? Però en aquesta donar compte parla de suspensió temporal de les activitats públiques, festes i concentracions, en lloc diu organitzades per l'Ajuntament. I aquí és on insisteixo, una activitat pública pot ser una concentració, doncs, asseguts en una cadira, amb menys de 400 persones en un espai públic, i segons aquesta suspensió, doncs, no es podria realitzar. Jo no he sabut trobar, potser vaig equivocada, jo no he sabut trobar que en aquest donar compte expliqui que són activitats organitzades per l'Ajuntament, sinó que basta tota la població de Sant Vicenç de suspendre fins al finals de juliol festes, concentracions i actes públics, o activitats públiques. Gràcies.
Jordi Gil, endavant.
Sí, insistir que ja no sabem si és que no ens expliquem bé, si no ens enteneu o si directament no ens voleu traspassar aquesta informació. Insistim, d'un milió i mig a 130.000 euros hi van 1.370.000 euros, que no sabem en què s'estan gastant. De tota la relació que ha explicat el portaveu del govern i el regidor d'Economia, nosaltres no sabem quins són aquests 184 llocs de treball i us estem demanant constantment, quina ha estat l'afectació en quant a la despesa de l'Ajuntament en mantenir aquest joc de treball, i la resta d'accions que ha dit, la resta, estan contemplades dintre d'aquests 130.000 euros. Per tant, el que volem és saber on estan aquest 1.370.000 euros i el que volem és que hi hagi una relació, si és per l'ERTOS, volem una relació de les empreses, amb quina ha estat la despesa generada que, o la despesa que ha fet l'Ajuntament per mantenir aquest lloc de treball. Si és en qualsevol altre servei que s'ha ampliat, ho volem. Si ha estat per netejar els carrers, perquè s'ha hagut d'augmentar el servei de neteja, ho volem saber. Volem saber quines modificacions hi ha hagut aquests contractes. Crec que no és tan complicat de poder-ho tenir. I creiem que per un tema de transparència i de bon tracte i d'en sobre pel dret que els regidors i les regidores d'aquest Ajuntament tenim, hem de poder tenir aquesta informació. I ja no sabem, alcalde, com ho hem de fer per poder aconseguir aquesta informació. Les factures que avui ens han facilitat, que insistim, són factures per valor de 30.000 euros, quan el donar compte d'avui parla de 130.000, per tant, falten factures per valor de 100.000 euros que encara no tenim, us ho vam demanar al ple del mes passat, abans del ple del mes passat. I en aquest ple ens envieu la documentació únicament amb 30.000 euros dels 130.000 que hem passat en ple. I no parlem ja del 1.170.000. Per tant, us demanem transparència. Us volem saber en què ens estem gastant aquests diners. Creiem que no és tan complicat de poder-ho gestionar o de poder-ho tenir. I, per tant, us ho tornem a demanar. Perquè el que no és normal és que ens trobem infografies que no coincideixen les dades amb la informació que nosaltres tenim o amb la informació que nosaltres ens sol·liciteu. Per tant, volem saber aquest 1.500.000 a què s'ha destinat.
Molt bé. No sé si... Potser... una trobada per explicar-ho més detalladament, però jo crec que el portaveu ha explicat aproximadament, no?, una part de la despesa d'aquest 1.500.000 ha anat a despesa en factura inclosa, diguem, a comprar expressament algunes coses que s'han comprat per part de l'Ajuntament per tal d'ajudar la gent, material o altre tipus de qüestions, i una altra part molt important ha anat destinada, com ja ha explicat el portaveu, a evitar que les empreses que treballen per l'Ajuntament facin ERTOs, per exemple. No? Per exemple, hem reformulat contractes, hem parlat amb les empreses, hem arribat a acords amb les empreses per tal que les empreses no envien els seus treballadors als ERTOs. No? I podem posar un exemple. Poso un i deixem el tema, no? L'empresa, per exemple, l'empresa de neteja que l'Ajuntament té contractada, no? No hi havia escoles, per exemple, no hi havia en marxa la biblioteca, per exemple. El que podria haver passat és que l'empresa que tenia contractada aquestes persones de neteja hagués fet un ERTO, no? Perquè l'Ajuntament no tenia per què haver de netejar les escoles i les escoles no s'estaven fent servir, o netejar la biblioteca quan la biblioteca estava tancada. En canvi, l'Ajuntament ha parlat amb aquesta empresa, diguem, i ha reformulat la relació i les qüestions que havien de fer les treballadores d'aquesta empresa per tal d'evitar que l'empresa fes un ERTO, per exemple. No? Jo crec que això, potser penseu que no s'ha de calcular o no s'ha de valorar econòmicament, però això té un preu. I això té un cost econòmic i l'Ajuntament l'ha calculat. Per tant, si voleu, doncs en parlem, en quedem i posem en comú aquest tipus de dades que les tenim quantificades i les comentem. Però quan parlem d'1.500.000 d'euros és perquè hi ha hagut 1.500.000 d'euros i més de diners que l'Ajuntament o ha posat per comprar o ha aconseguit que amb aquells diners passin coses relacionades amb el Covid. Per tant, no... Parlem i ho acabem